procés de reparació i de, i de confrontar i de superar els abusos que van patir i tenir la força suficient per decidir-se a denunciar, doncs que ho pugui fer i no es trobi amb una paret que parli de que com que el delicte prescrit ja no n'hi ha res a fer.
Senyora Segovia, com sap, som a Ràdio Estel i hi ha una qüestió delicada. Tot plegat ha portat molta cua, també ha portat inclús cua al nom d'aquesta comissió, a la qual vostè fa referència com a comissió al Parlament sobre abusos sexuals a l'Església. El nom complet n'és comissió al Parlament sobre abusos sexuals a l'Església, a l'esport i al lleure. Si tenim la dada que el 80% d'aquests abusos es comet en el si de la família, per què no es diu comissió al Parlament sobre abusos sexuals en el si de la família?
Doncs perquè la comissió, l'origen que va tenir era per investigar casos molt concrets que van sortir en el marc de les institucions religioses. S'ha demostrat que hi ha hagut uns casos que es responen a gairebé que a un entorn institucional en el que es cometien aquests abusos. Hem tingut reunions amb moltes de les víctimes que s'han organitzat en aquest sentit. Després, fruit de la negociació amb altres forces polítiques, es va ampliar també a altres espais dels abusos sexuals i, de fet, la modificació que s'està parlant no és només, evidentment, pels casos d'abusos en el si de l'Església, sinó per tots els casos d'abusos sexuals a menors. I el contingut que s'està tractant és de tots els abusos, però és veritat que l'origen d'aquesta comissió era a partir de denúncies molt fermes que van sortir als mitjans de comunicació, com els Salesians, com els Maristes, com la Badia de Montserrat. Per tant, hi havia aquí una pauta que nosaltres volíem justament investigar què és el que estava passant en el si d'aquestes institucions. I hem tingut ja fins ara la participació de víctimes, hem tingut la participació d'experts i a partir del gener començaran a comparèixer també testimonis d'aquestes institucions que ens explicaran què és el que està passant, si realment hi ha hagut encobriment, com estan denunciant algunes víctimes, no? Que quan a vegades hi havia acusacions d'abusos sexuals cap a una persona, cap a un professor d'una d'aquestes institucions, moltes vegades el que es feia era traslladar-ho de lloc i es tornaven a repetir aquests abusos. Això ha estat denunciat per les víctimes, això s'ha pogut veure en documentals i en llibres d'investigadors que han investigat el cas, i el que nosaltres volíem era justament que puguem tenir les informacions i les explicacions. És una llàstima que la comissió justament estava prevista la compareixença de les màximes autoritats de l'Església Catalana, del bisbe de Solsona, del bisbe de Vic, i el vot de Junts per Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya va impedir que aquestes compareixences es puguin tenir. Nosaltres creiem que si no hi ha res a amagar, i a més la mateixa Església està fent aquesta reflexió, i hem pogut veure el Papa Francisco que ho ha dit, i hi ha ara mateix una auditoria encarregada per la mateixa conferència episcopal, doncs si ells mateixos estan disposats a veure què és el que està passant, nosaltres el que volíem és que això també s'expliqués al Parlament.
És veritat que m'ha tret alguns casos, com el cas dels Maristes, el cas de l'abadia de Montserrat, tot plegat que s'està investigant també en el si de l'Església, però en el tret de tot plegat que valen els casos més notoris que els més nombrosos?
Com, perdona'm?
Dic, n'extrec de tot plegat del que em deia ara vostè, que avalen els casos més notoris que els casos més nombrosos, que són aquest 80%?
No, aquest 80% és el que t'explicava. També s'està parlant, és a dir, nosaltres estem parlant i estan venint testimonis d'altres tipus d'abusos sexuals. I a més, hi ha moltes comissions en el Parlament en què es parlen dels abusos. Hi ha la Comissió de la Infància del que es parla dels abusos. La llei Rhodes, que es diu la Llei de Protecció de la Infància, és una llei que parla de tots els abusos sexuals a menors. Evidentment, s'han de parlar i es parla de tots. Però el que va motivar la sortida d'aquesta comissió en específic van ser els casos que van sortir a mitjans de comunicació on es denunciaven els abusos en el cas d'institucions religioses. I això és pel que és el títol de la comissió, que no vol dir que no es pugui parlar dels altres. Ahir vam tenir compareixences d'experts que justament ens col·locaven sobre la taula aquests altres abusos que també s'han d'intervenir. Se'ns explicava també com moltes institucions i moltes escoles ja estan aplicant protocols i ja està havent-hi un marc on això està sent molt més difícil que passi, però és veritat que fins i tot històricament, no? Doncs per la relació de l'Església Catòlica amb el franquisme i perquè durant molt de temps l'educació va estar en mans d'institucions religioses pràcticament delegada per part de l'estat franquista, doncs aquests casos d'abusos es donaven i es donaven molt, i això ho hem pogut sentir a la comissió. Per tant, que no volem, o sigui, que parlem d'aquests casos d'abusos no vol dir en absolut que no parlem dels altres, però ens interessa especialment aquest focus perquè creiem que hi ha uns paràmetres que es repeteixen i que ens agradaria saber per què va passar això i si segueix passant i com intervenir perquè no segueixi passant.
Quan creu que la comissió acabarà els seus treballs i sobretot de què han de servir aquests treballs?
Doncs la comissió, com tenim un pla de treball bastant extens i bastant intens, com et deia, hem acabat ja un primer bloc que serien, van fer les víctimes com a testimonis, ara hem acabat el bloc d'experts inicials, tots d'experts en educació, entitats diverses que treballen amb temes d'abusos sexuals, i ens queden encara ben bé uns 5 o 6 mesos de compareixences, perquè encara estem aproximadament a la meitat del pla de treball, perquè, com et dic, és molt extens, i segurament acabarem a aproximadament cap a, jo crec que a mitjans del primer semestre d'any vinent, maig, juny, i llavors haurem de fer unes conclusions. Aquestes conclusions hauran de tenir recomanacions de polítiques, no?, adreçades tant a la Generalitat com a l'Estat, com a totes les institucions, justament per prevenir que segueixin passant aquests abusos i per garantir una reparació i un acompanyament a les víctimes. Per exemple, una de les coses que sortia molt era com se sentia desemparades perquè no tenien un acompanyament suficient un cop decidien denunciar, o la quantitat de recursos que havien de gastar en fer aquesta teràpia psicològica que els feia més forts i que els ajudava a superar, i que no hi ha prou suport des de la salut mental, des de la xarxa de salut mental pública, per treballar amb aquestes persones. I moltes d'elles deien que han hagut de dedicar molts diners i que fins i tot això ha condicionat la seva capacitat de poder fer la seva feina en condicions fins que no s'han recuperat. Per tant, hi ha moltes coses que estan sortint de mesures efectives que es podrien fer des de les administracions, i nosaltres el que ens agradaria és que després d'aquesta comissió puguem dir, mirar la cara a les víctimes i dir-los que nosaltres estem treballant perquè puguin recuperar-se, perquè puguin reparar-se, i sobretot perquè això no segueixi passant.
Precisament, i vostè mateixa m'ho reconeixia, si en els casos de l'Església, la mateixa Església està començant a treballar en tot plegat, i els darrers mesos, els darrers anys, ho hem pogut copsar tots plegats. En el cas del gruix dels abusos sexuals a infants, que és aquest 80% en el si de la família. A més, les darreres dades apunten que una de cada 5 persones ha patit abús sexual infantil, que el 60% no rebrà mai ajuda i que el 90% no ho dirà fins la seva edat adulta. Què està fallant des de les institucions per tal de posar-hi fre?
Bueno, nosaltres creiem que està fallant claríssimament els temes d'educació sexoafectiva. O sigui, hi ha una part molt important que és l'educació des de l'àmbit de les escoles, també perquè els nens i nenes aprenguin i entenguin que això que els està passant no és normal, que no està bé, que han de tenir el dret a decidir sobre el seu propi cos i que ningú els hi pot fer una cosa que ells no volen que els facin, i això és una part molt important, molt centrat en els temes del consentiment, i això s'ha de poder treballar des de les escoles i també des de les famílies. Creiem que també ha d'haver-hi una intervenció molt clara amb les famílies per treballar tots aquests temes, i després s'ha de poder treballar els mecanismes, doncs, un cop això ha succeït, els mecanismes que facilitin que nens i nenes puguin fer aquesta denúncia, puguin explicar-ho a un adult de confiança i puguin sortir d'aquesta situació d'abusos. En aquest sentit, hi ha l'experiència del Barnahus, que només hi ha una de moment a Tarragona, però que justament la Generalitat té la voluntat d'ampliar-ho a que siguin 13 centres per tot Catalunya. Això és un altre dels temes en què hi ha una bona experiència pionera. Anem una mica tard amb la seva extensió, però sembla que ja s'hi estan posant una mica a extendre-ho. I cal, sobretot, que hi hagi aquesta prevenció des de les escoles, des del treball amb les famílies, i sobretot aquesta capacitat de poder respondre quan un nen pateix un abús, que tingui l'acompanyament i la confiança i la seguretat, evitant tota revictimització per poder-ho denunciar i escapar d'aquesta situació d'abús.
Precisament, senyora Segovia, ja en parlava de tot plegat, ara que ens parlava d'aquest acompanyament, també en parlava de la prescripció d'aquest tipus de delictes al jutge Miguel Ángel Tavares, y de ahí a yo.
El problema no es si hay 10 años más de prescripción, sino qué ocurre durante esos 40 años de sufrimiento. El problema no está en que un juez escuche o no escuche a una víctima. El problema es quién tiene que escuchar a una víctima para que esa escucha sea una escucha útil para la propia víctima.
El problema, per tant, senyora Segovia, no está en la prescripció, sinó l'acompanyament de la víctima? Ui, em sembla que l'hem perdut. No sé si podrem recuperar-la en uns instants. A Susana Segovia, presidenta de la Comissió del Parlament sobre Abusos Sexuals a l'Església, l'Esport i el Lleure, així és com es va anomenar aquesta comissió del Parlament de Catalunya, tot i que nosaltres li preguntàvem precisament el per què d'aquest nom que va suscitar tanta polèmica, degut a que el 80% dels abusos sexuals, així ho declarava l'OMS, es cometen en el si de la família. Susana Segovia, que em sembla que ja la tornem a tenir al telèfon a aquesta hora. Senyora Segovia.
Hola, hola.
No sé si ha pogut escoltar el tall de Miguel Ángel Tavares.
Sí, però recordo quin és el moment de la seva intervenció, sí.
Val, no sé si volia recordar, comentar alguna cosa sobre això.
Sí, no, jo crec que el jutge tenia molta raó en el que deia. És a dir, és evident que s'ha de... que no només en el termini que puguem ampliar d'aquests 10 anys els que hagin de ser, sinó des que la víctima decideix fer el pas d'explicar-ho, se l'ha d'atendre, se l'ha d'acompanyar, i és evidentment que amb això també s'està fallant i que amb això també hi haurà d'haver-hi mesures. Però també és veritat que el temps que requereix la persona fins que fa aquest salt de fortalesa i de serenor, o que ell considera que les seves circumstàncies familiars acompanyen perquè pugui explicar-ho, ell o ella, a vegades és més llarg del que ens puguem imaginar. O sigui, hi ha hagut persones que ens han explicat que no s'han atrevit a explicar el que els va passar a l'escola quan van abusar d'ells fins que no s'han mort els seus pares. Perquè en el moment de l'abús, fins i tot si decidien explicar-ho, moltes vegades les mateixes famílies no tenien capacitat de reacció i intentaven treure-li importància al que havia passat a aquella persona. Aquella persona ho guardava, s'ho quedava guardat, i llavors potser era molts anys després, quan finalment els seus pares havien mort, que llavors es decidia explicar-ho als seus nets, per exemple, no? I llavors estem parlant de persones que potser tenen 50 llargs, 60 anys, que és el moment que decideixen. El mateix jutge explicava que va haver-hi persones que van anar a veure'l amb ell perquè volien fer una denúncia i que els hi volien explicar a ell el que els hi havia passat, i el jutge els hi deia: és que no us puc escoltar perquè el delicte ha prescrit. És a dir, és molt important el que em teniu per explicar, però com a jutge no us puc escoltar perquè, com que el delicte ha prescrit, jo no estic aquí per escoltar-vos. Per tant, ja hi havia també tota una sèrie de víctimes que volien explicar a la justícia i que es trobàvem amb la paret aquesta de la prescribilitat, no? Per tant, el que diu el jutge, totalment, s'ha de fer aquest acompanyament, s'ha de treballar amb elles, se les ha d'escoltar, però també han de tenir la capacitat i l'oportunitat de denunciar-ho si consideren que això forma part també del seu procés de reparació.
Per últim, senyora Segovia, li preguntava si el Congrés, que fa 2 anys va aprovar que s'ampliés la prescripció dels abusos sexuals, i què li feia pensar que es donaria llum verda a aquesta possible nova llei. Vostè em deia que hi confia, que tot plegat tiri endavant. Podria ser aquesta una de les condicions de sumar per arribar a un pacte de govern amb el PSOE?
Jo crec que no estem en aquest escenari. Crec que les converses que estiguin tenint des de la direcció de Sumar, ara mateix la tasca està al Parlament. És evident que dependrà molt de la composició final que hi hagi al Congrés, que aquesta llei, un cop arribin allà, pugui aprovar-se o no pugui aprovar-se. Per tant, nosaltres creiem que ara hi ha una composició al Congrés on, per exemple, el Partit Socialista està treballant també en l'àmbit del Parlament, per tant, i voldria treballar també en l'àmbit del Congrés. Crec que és una llei que les víctimes estan demanant i que són elles les que l'estan treballant i s'estan mobilitzant amb els diferents partits per explicar quines són les seves raons per demanar el que estan demanant. Aquesta llei farà el seu tràmit al Parlament, arribarà al Congrés i després farà el seu tràmit al Congrés, amb les compareixences d'experts que es considerin i amb les esmenes que els diferents partits considerin. Per tant, crec que és important entendre la dimensió que suposa fer una iniciativa legislativa, i és un procés que pot semblar llarg, perquè si es vol fer bé, val la pena que es faci bé.
Diputada del Parlament de Catalunya per En Comú Podem, presidenta de la Comissió del Parlament sobre Abusos Sexuals, senyora Susana Segovia, moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
13 minuts que passen de les 9 del matí, darreres informacions a aquesta hora. Per exemple, dades de l'atur de setembre: el nombre d'aturats a Catalunya ha caigut aquest mes de setembre amb més de 3.400 persones. Avui el nombre de persones sense feina supera per poc les 335.000. En termes interanuals, l'atur ha caigut en gairebé 18.900 persones, un 5,3 menys d'aturats comparat amb el desembre de l'any anterior. El descens d'aturats a Catalunya és el més pronunciat de l'Estat, que només cau en 6 comunitats autònomes i augmenta en les 11 restants. I al conjunt d'Espanya el nombre d'aturats se situa per sobre dels 2,5 milions de persones. Per cert, també notícia, Rodalies, com us estem explicant tot el matí, els retards de Rodalies ja superen els 40 minuts. Un minut i arribem a un quart de 10 del matí. Publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Passa un minut ara mateix d'un quart de 10 del matí. Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Andreu González.
Bon dia.
Les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, anem cap a l'estalqueig.
A veure, doncs avui he estalquejat el Santi Ricard. Data de naixement, 18 de maig. És a dir, signe del zodíac Taure.
Ai.
Segon Taure... No, no és Sagitari ni Capricorn.
Sí, no, no. Segon Taure de la temporada.
Què tens contra els Sagitaris, Capricorn?
Que sempre tots els que estalqueixen sí, són o Capricorn o Sagitaris.
Sí, té raó el Magiró aquí. En el seu moment vaig dir que els Taures són normalment persones tranquil·les, que busquen l'estabilitat. A veure, què voleu que us digui? Crec que sent actor o actriu començo a veure que no és tan cert el que es diu com el que es veu, no? Perquè amb la precarietat laboral que viuen molts d'ells i elles, doncs potser hi ha alguna cosa que no funcioni bé. Però anem al gra. Diguéssim que Santi Ricard no és especialment un gran instagramer, ja que només té 67 publicacions en el seu perfil, però he de dir, punt positivíssim, que Santi Ricard va estar fent un programa de ràdio a Ràdio Sabadell, sí, i es deia Sí o Què. No em vull imaginar del que anava el programa, perquè és una pregunta una mica perillosa, depèn de com la fem servir i de quan la fem servir. Però es nota que va estimar el mitjà, perquè va estar-hi durant 6 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ara també entendreu per què deia això de ser Taure, cada vegada m'ho crec menys, i és perquè, bàsicament, Santi Ricard és bastant guerrillero. I ho dic perquè al seu Instagram podíem dividir-lo d'aquesta manera. 10% de fotografies seves de postureig, 20% de fotografies de les obres que ha fet, i el 70% reivindicatives, sobretot entorn al català, que òbviament des d'aquí doncs aplaudirem sempre que reivindiqui la nostra llengua, no? I ja per anar acabant, si en el cas de Salva Reina vaig dir que s'assemblava en Jordi Rico, crec que si ara hi sumem Santi Ricard, els tres fan molt bona parella de semblants.
Déu-n'hi-do, sí.
Perquè tots tenen com una retirada entre ells, la veritat.
Sí.
Així que, ja per acabar, veredicte final, Santi Ricard està més que aprovat.
Va, explica'ns el teu toc.
Doncs posar les coses al rentavaixelles. A veure, jo avui he vist un vídeo a les xarxes socials on explicava com posar les coses al rentavaixelles perquè es netegessin de manera correcta. Perquè sí, jo ho poso tot allà amuntegat, sobretot a la part de dalt, i després hi ha coses que no acaben d'estar netes del tot. Aleshores, jo, com us dic, faig una muntera de coses entre gots i tàpers, que déu-n'hi-do, i també us dic, com que som quatre al pis, cadascú busca la manera que hi capiguin les coses, no? I llavors comencen una mica els problemes, perquè de dalt a baix i de baix a dalt van les coses. Llavors mai saps on col·locar, perquè allò comença a ser un tetris, una mica de rentavaixelles. L'únic espai del rentavaixelles on no hi ha cap mena de problema és la part dels coberts. Si no, ja seria una mica preocupant que allà comencéssim a posar plats, no? Perquè bàsicament no hi cabe.
Sí, és així. Red flag.
Posar sucre al iogurt i al suc de taronja. I amb això podria dir que ja ho he dit tot, perquè és així, no puc amb les persones que fan aquestes coses. Posar sucre al iogurt...
Aquestes coses, com si baixéssim de Mart.
Sí, exacte. No. Vull dir, segurament dirien el mateix de mi amb el cafè, no?
Jo t'anava a dir ara, però... si jo et veig posant sucre al cafè...
No, però no comparem.
Quilos,
no comparem.
De sucre es posa al cafè.
De cafè també.
No comparem.
Però el iogurt...
El iogurt és normal, no?
Sí, no?
No.
A veure.
Per tu no, eh?
El suc té un punt àcid que a les papiles gustatives active i, a més, agrade.
Digue'm, Ferran Adrià.
No, i al mateix temps, també el iogurt, no? Tot i que és més fort posar sucre al iogurt, penso jo, bàsicament perquè, senyors i senyores, si us agrada posar sucre al iogurt, compreu-vos ensucrats.
No, però hi ha gent que li agrada la granulació.
Sí, ara.
Pues per això compra't, com es diu això, un mousse de iogurt.
És diferent. A mi m'agrada posar-me a la boca i quan mastegues que notis el sucre. Sí. Clar, és molt...
Una cosa, per això et menges
un
sobret de sucre. Anda, directament, no, ja està. Si t'agrada el granulat aquest...
Andreu.
No, a veure, és que no ho entenc.
Para
no
de dir-li a la gent el que ha de fer.
Amb que està un iogurt natural.
Mitja iogurt natural.
A més, que te'l portin de la granja, això està encara més bo.
Compro avui el toc, no te'l compro, no te'l compro gens.
No!
No gens. En popular opinion...
A veure, avui tampoc us porto un tuit d'una persona desconeguda. Avui us vinc a posar sobre la taula l'unpopular opinion que tothom vol escoltar. I és que, com ja ha dit la Núria a la cara B, ahir Maria Carey publicava...
Bravo, aquest... Andreu.
Sí,
publicava...
No. No, és que som 3 d'octubre, l'escoltarem 40 vegades ara a Nadal.
Publicava aquest següent tuit que jo el tradueixo en català. Sí, la descongelació real ha començat. Anunci del tour Merry Christmas on and all. One and all, perdó. Segurament molts haters i crítics de Maria Carey s'estan tirant dels cabells perquè cada any va més d'hora aquesta senyora. I encara fa calor, però a veure, amb la de males notícies que hi ha per tot el món, necessitem una mica més de calma, i aquesta calma la porta saber que queden 83 dies, sí, 83 dies per Nadal. Quasi res. Amunt els cors i disfrutem, que a partir del mes vinent tindrem a totes les botigues All I Want for Christmas is You.
Bravo, Andreu.
I serem tots una mica més feliços, perquè és veritat, aquesta cançó t'anima una mica.
Aquesta cançó, deixeu-m'ho dir, és una bazofia, però abans no l'hem escoltat, ara sí.
La caravana. Consells de lifestyle amb Núria Ros.
24 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon Nadal.
Bon Nadal i feliç any nou, que en diuen. Mireu, avui us porto els consells definitius per estalviar oli d'oliva i de retruc diners. Consells dedicats, dedicaré consells a partir d'ara. Aquests estan dedicats a José Matosas, que m'ha donat la idea. Veus?
Molt bé.
Llavors, en aquest programa i des dels serveis informatius de la casa ens ho han anat explicant. L'oli d'oliva és un dels aliments que més s'ha encarit en els últims mesos. De fet, el seu preu ha pujat fins a un 35% en el que va d'any a causa de la inflació i la sequera. I atenció a la dada, perquè a dia d'avui el preu per litre d'oli d'oliva supera els 7 euros. I hem tirat baix, eh?
Carlos Arguiñano tota la vida ha dit oro líquido, i ara té raó.
Ara té raó, exacte.
Ara té raó.
I clar, què voleu que us hi digui? Gastar-se tants i tants diners per oli fa anar malament, no? Fa anar molt malament, perquè és un producte indispensable per la... Llavors, no patiu, perquè com sempre diem en aquesta secció, els problemes intentem posar solucions. Per això avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per estalviar oli d'oliva.
Anem millorant, eh?
Anem millorant? Vinga. Abans de res, com ho porteu vosaltres, això? Estalvieu més en oli d'oliva, ara que han pujat els preus? Us ho mireu més? Utilitzeu les quantitats d'abans?
Però jo crec que... Jo ho faig, però crec que de manera inconscient.
Sí,
no,
oi?
No, no ho penso i estalvio una mica.
Jo sóc cunyat de garrafa regalada.
De garrafa... Mira, tu tens garrafa regalada?
Sí.
Jo també.
No, això és un luxe, eh?
Jo, de fet, vaig a collir olives i llavors molts cops tinc oli gratis. Ah, molt bé, de veritat. Porten
us ho recomano.
Sí, home, i tant.
Heu de tenir un conegut que tingui oliveres. Llavors, us predisposeu a anar a collir olives i ja teniu oli.
Ja està. Jo, la veritat, és que no m'hi paro a pensar.
Val.
Sí, com sigui, tothom no té garrafa regalada, per tant, anem als consells, no? Sí.
Consell número 1. Utilitzeu difusors d'oli en esprai. Aquest, senyores i senyors, és el consell més important per estalviar oli i segurament direu, per què? Doncs molt senzill, els difusors d'oli en esprai ens permeten aplicar una quantitat molt i molt precisa d'oli, cosa que ajuda a reduir-ne el seu desaprofitament. És evident, no?
Sí, sí.
Jo llavors... soc usuari.
Sí?
Sí.
Llavors, i oi que va bé?
Va fantàstic.
Va fantàstic.
Ja fa molt temps.
Sí, i a més, a partir d'aquí podeu trobar difusors d'oli en esprai en qualsevol supermercat, sí, sí, o inclús botigues, eh? Vull dir, no és complicat de trobar-ne i tampoc és molt car comprar-se un esprai.
No. És veritat.
Us anava a preguntar, vosaltres n'utilitzeu? Rafa Sanahuja, que ens ha dit que sí, jo dic també, vosaltres...
Jo també, però per l'air fryer.
Perdona, eh?
Ah, bona aquesta.
Sí. Val.
Va amb spray, això, només, eh?
Sí. És millor utilitzar spray. Sí, no.
Però què és l'air fryer, això? Doncs per als oients que no saben.
Forn, però electro... Bueno, no forn. Ho sé.
És una fregida d'aire.
Sí. D'aire. Sí. Ah, jo que està tan modernada, no?
Jo li dic
no?
El forn petit. Sí.
Perdoneu. Va molt bé, aquesta fregidora d'aire,
sí,
t'ho
de dir,
eh? La fregidora d'aire necessita oli?
Sí, una mica.
Pensava que era tan saludable perquè no necessitaves oli. No, però necessita menys quantitat, per això la gent utilitza els esprais. Va molt bé la fregidora d'aire, però també us he de dir que les persones que han cuinat tota la vida, com per exemple la meva àvia, aquelles que viu a la cuina tradicional, no els hi agrada tant.
No, perquè canvia el sabor, evidentment. No és el sabor que tens al cap.
Sí. Consell número 2. Cuineu utilitzant les quantitats justes. És molt, però que molt important utilitzar la quantitat d'oli adequada per cada recepta. De fet, en molts casos podeu reduir la quantitat d'oli sense que el plat que esteu cuinant perdi el seu gust. És que sempre posem més del que realment necessitem. Per exemple, si el que vols és fregir patates, que estan boníssimes, no és necessari que les cobreixis per complet d'oli. N'hi ha prou en posar un ditet d'oli a la paella. Per tant, el concepte jo crec que està clar, eh? No fa falta que les patates nedin en oli. Vull dir, no cal fer-les nedar, eh? Per cert, que també podeu reduir la quantitat d'oli a l'hora de manir amanides.
Ui, no, això no,
mai més ben dit. Sí,
no,
sí. Sí, perquè et donaré un consell extra. En comptes de posar l'oli directament sobre l'amanida, amb el citrell, es diu, la citrillera, fes un munt difusor. Ajuda't d'un spray. D'aquesta manera... repartiràs l'oli. No, repartiràs l'oli per tota l'amanida i estarà igual de bona, perquè jo menjo amanides havent-hi posat oli en esprai i estan boníssimes.
Ho has provat, Olma? Ho has
no,
provat.
No, m'agrada posar amb la citrellera, veure l'oli.
Però la vida...
No, però sí, l'esprai és transparent, també. Vull dir, l'oli el veuràs igualment. Sí, sí.
Esprayar-se.
Consell número 3. Va, assequeu bé els aliments abans de fregir-los. Això segurament no ho sabíeu i és molt important.
Què s'ha de fer? Perdona, què?
Assecar...
Assecar.
Sí.
Un paper de cuina, eh?
Sí, ara t'ho explico. Mira, l'aigua pot fer que l'oli d'oliva es degradi més ràpid, no sé si ho sabíeu. Per això és molt, però molt important assecar bé els aliments abans de fregir-los. I com ho fem això? Doncs, com deia Rafa Sanahuja, els rentem i els assequem amb paper de cuina o fins i tot un drap net, sobretot que estigui net, eh? Ah, sí, que no sigui el que utilitzem per netejar els
vidres. Agafis del terra i assequis els aliments.
No? Llavors, consell número 4. No utilitzeu tapa a l'hora de fregir.
Bueno.
Utilitzar tapa a l'hora de cuinar pot fer que
que l'oli d'oliva s'escalfi massa i s'arribi a cremar. I això, com és evident, pot provocar que el menjar agafi aquest gustet de cremat que, en principi, no sol agradar. Mm. Hi deuen haver excepcions, però en principi no. Llavors, per això recomanen no utilitzar tapes. Queda clar? Val,
sí.
Sí.
Sí que vam explicar un dia que per fer una bona truita de patates...
Jo t'ho anava a dir ara, eh? T'ho anava a dir ara. Com fem la truita de patates, Núria Ros?
Excepció.
En aquest cas hi ha una excepció.
Només per girar-la i ja està.
Clar.
Sí. En aquest cas, si no, hi ha una excepció, perquè et quedin més tovetes les patates, però en principi, deixeu-vos estar de tapes. A més, estalviareu diners.
Però és que si intentes fregir i poses una tapa, es produeix, aquí us regalo una píldora de sabidoria, un efecte de cocció. És a dir, no s'acaba de fregir, sinó que és una barreja entre cocció i fregimenta, que a mi no m'agrada gens. Jo...
Si poses la tapa, dius.
Si poses la tapa.
Ah, per això, perquè
per
no utilitzis
et cru.
Tapa.
Entenc.
Com?
Que per dins et quede cru, llavors...
I, bueno, i no està cruixent, queda tou.
I no agrada. Per tant, estàs corroborant el que dic.
Exacte, sí.
No
sí,
utilitzar
sí.
tapa a l'hora de fregir. No. Llavors, consell número 5. Eviteu utilitzar oli per cuinar a altes temperatures. En aquest cas, l'oli d'oliva mai és ni serà la millor opció per cuinar, com dèiem, a altes temperatures. I direu, per què? Uh-huh. Doncs perquè pot fer que l'oli d'oliva es cremi per complet i perdi les seves propietats nutricionals. I ja que l'oli d'oliva val un ull de la cara, almenys que no perdi propietats.
Sí, sí.
Estem d'acord.
Sí.
Llavors, per anar acabant, penúltim consell. Guardeu l'oli d'oliva en un lloc on no li toqui el sol. És molt important, perquè l'oli d'oliva es fa malbé més ràpidament si es guarda en un lloc calent i exposat a la llum solar. Per això és important guardar aquest oli en un lloc fresc i a poder ser fosquet. És a dir, que no li toqui el sol directament, en fem prou.
Allò la despensa.
Sí. L'oli no pot fer la fotosíntesi.
Exacte. I ja per acabar, però no menys important, consell número 7, compreu garrafes d'oli. Com és d'imaginar, comprar garrafes en comptes d'ampolles és proporcionalment molt més econòmic. De fet, atenció al que us diré ara, perquè existeixen garrafes de diferents quantitats i una de les més comunes en els supermercats és la de 5 litres. Això què significa? Que si compares els preus de 5 litres d'oli amb ampolles o 5 litres amb una garrafa, et surt molt més a compte comprar-te la garrafa. I a més, de retruc fas esport. Mira, per portar-la a casa.
Passa que impacta, dius.
Clar, fas com Rocky.
Impacta una mica, ara has de pagar 40 euros per... Mira, saps
clar, sí, impacta molt.
Impacta.
Vull dir, de seguida et puja, eh?
Sí, vale.
En fi, si seguiu aquests consells, aconseguireu estalviar bastant en oli d'oliva i crec que a tots els oients els hi fa bastanta falta, i inclús a nosaltres.
Absolutament.
Per tant, ja ho sabeu.
Anem a la fórmula?
Sí, la fórmula vindria a ser difusors d'oli en esprai, o el magiró, més quantitats exactes, més assecar els aliments abans de fregir-los, més un lloc sense calor, més garrafes, menys tapes, refassaneuja,
sí.
menys altes temperatures... Igual et podràs comprar una casa amb el que arribaràs a estalviar en oli d'oliva.
Fixa't tu. Bravo!
Molt bé.
Ja hi som.
Etries.
Què?
Ahir es va reunir, ho saps, no?, el rei amb Yolanda Díaz de Sumar, que no els supermercats, el partit polític.
Has d'explicar amb aquesta tragèdia?
I li va... Bueno, perquè és una cosa... És important.
Val. Tira.
I li va preguntar Yolanda,
Yolia,
si proposo Sánchez per fer govern, com ho teniu, això? Teniu acords, tal? A què no saps què li va contestar Yolanda, Yoli? Que no.
Que no,
Li va dir que no. I va cantar aquesta cançó de Pedro Berra. Al que no se li pot dir que no... És a la Cistella Cap Bravo. La Cistella Cap Bravo, Joan Trias. Que aquest mes, recordem que hem encetat mes i que estrenem Cistella.
Dies,
tenim la tardor ja en marxa i Cap Bravo ha preparat una Cistella amb una selecció de productes per acompanyar el canvi d'estació. Uh-huh. Cap Bravo us acompanya, Cap Bravo pensa en vosaltres, Cap Bravo està a la vostra disposició. Aquests productes també es poden trobar a Cap Bravo a casa, el supermercat online, ho recordem, que us sapigueu que teniu aquí. I és dels més barats de Catalunya. Us explicava la Núria Ros. A la Cistella, hi trobarem, la Cistella que sortejarem divendres. Xocolata negra amb ametlles, que ja sé que això us torna boig a tots. Nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana pels iogurts amb sucre o sense sucre, etc. Arròs bomba i melmelada de maduixa, també oli d'oliva verge extra i salsa bolognesa. L'oli d'oliva, ja sabeu com estalviar-lo. Tot està ben lligat. Per tant, tenim aquesta Cistella per regalar. Sabeu que podeu enviar respostes a les preguntes que us anem plantejant cada dia al 663 99 30 62. clar, la líder de su mare, en aquesta reunió amb el monarca, li va donar una mica carbasses, el rei. Podreu formar govern? Jo li no. Per això avui us preguntem, us han donat carbasses algun cop? Us recordeu algun dia increïble que no us esperàveu? Aquell no de fa anys que encara recordes? No, no només sentimentalment, a vegades tenies una il·lusió que depenia d'algú, saps què vull dir?
Alegria de
preguntar,
dir,
no, amb tota la crueltat. Avui volem saber el dia en què us vas dir que no, com una casa de pagès. Val? Jo tinc al cap. No sé si teniu un no que us va impactar en la vida. Jo sí, jo tinc
quan
un
era
cap.
Petit, a més a més. Perquè volia la Nintendo.
La Nintendo?
Traumita, eh?
Sí.
I et van dir no.
Sí, em van dir
carbasses,
no.
Carbasses que
I
queden...
I us dic que li van donar.
Perd. Ui,
no, això fa mal, eh?
Encara va fer més mal.
Doncs històries com la de l'Andreu, històries que et marquen per tota la vida, podeu compartir-les, fer teràpia aquí a Radio Estel, traieu les vostres coses i, a més, podeu guanyar una cistella, que bravo. Per cert, recordeu, 663-99-30-62, els missatges, si us plau, aquest número de telèfon, no al fixe de la centraleta d'Àngels i d'Ester, perquè saturem els contestadors de Radio Estel, si us plau, els missatges de text o de veu al 663-99-30-62.
Jo tinc un no, que és aquell que sempre passa quan en Rafa Sanahuja em diu tinc una proposta, i jo sempre li dic no.
La Girocleta, amb Olma Giró. La Girocleta, amb Olma Giró.
9 al Girocleta, pues toma dos tazas. No,
diverses Girocletes.
Giro, cap on vas avui?
Bon dia a tothom. Doncs mireu, primer de tot, abans de dir on vaig, sou de pa, sou de menjar amb
sí,
pa?
Sí, que són panarres, sí.
Sempre.
Sí.
Sempre?
Sí. Que sigui bo, eh?
Et puc explicar una cosa? Sí, a la meva família, sobretot el meu avi i jo, mengem la fruita dels postres amb pa. No, home, ja ho he dit.
És que hi ha
figues amb pa.
Sí, sí.
Increïble.
Hi ha gent que ho fa, eh? Sí, sí, sí. Menja pa amb tot, amb la paella.
I quin tipus, sí. Sí, això sí. Quin tipus de pa mengeu? Home, depèn del dia. Segur d'un pa especial?
Depèn del plat.
Oh, tu el poses exquisit, eh, Trias?
Sempre.
No, jo, no sé, el que
el que hi hagi cas.
Sí. Pinta,
jo
sí.
Baguet, eh? Pa de pagès?
Baguet, sí.
També, al restaurant, sobretot. Boníssim. Doncs mira, avui la Girocleta anirà a descobrir què porta i com es fa el millor pa de pagès de Catalunya d'aquest any. Que bo. Se n'anirà fins a Sant Andreu, perquè aquest pa de pagès el fa al forn del passeig, que està ubicat, evidentment, a Sant Andreu. No és el primer cop que guanya aquest concurs,
quin
eh?
Quin Sant Andreu?
Com?
Sí, quin passeig?
Quin Sant Andreu?
Ui. Sant Andreu.
Barri de Barcelona.
Barri de Barcelona.
Val. Jo dic que potser ens estan escoltant de Sant Andreu de Llavaneres. No. Saps el que et vull dir?
Sant Andreu, barri de Barcelona.
Val.
O sigui, anem no molt lluny de Sants, però, sí. Però tampoc molt a prop. Saps? Ens mourem en metro avui, la Girocleta agafarà el metro. Val. Llavors, com deia, no és el primer any que aconsegueix guanyar aquest títol, fer-se amb aquest premi. Ho va fer fa 6 anys, el 2017. El que sabem és que no utilitza la mateixa recepta perquè, clar, del 2017 al 2023 ho han anat intentant, aquest any s'han tornat a fer amb el premi, però sí. Amb una recepta una mica diferent, que la descobrirem. Per cert, que això em va fer molta gràcia. Aquest concurs l'organitza el Consell Regulador de la I.G.P. Pa de Pagès Català. Sabeu com la cistella Camp Bravo? IPG, Pa de Pagès Català, que és la indicació geogràfica protegida.
Sí.
Aquest any, per cert, es va celebrar al Teatre Ateneu de Tàrrega, en aquest cas. Llavors, un forn que ho fa tot força bé, perquè a part de tenir el millor pa de pagès 2017 i 2023, també va aconseguir fer el millor pa de Sant Jordi, que això és un altre tema, ara fa 2 anys. Llavors, el que sabem també que és un negoci familiar, ens atendrà un dels seus propietaris, de fet, el qui ho gestiona, Miquel Guix, que és la tercera generació d'aquests forners. També parlarem una mica de si a dia d'avui et pots dedicar a ser forner...
Forn si... familiar, eh? Com es diu, el forner?
El forn del passeig,
no
de
és,
Sant Andreu.
No, el forner.
Ah, amb Miquel Guix.
No serà família de Manu Guix, eh?
Li preguntarem, si sí, vols.
Perquè, si no, igual els crítics no poden entrar a comprar pa.
Forn,
eh? És el que passa.
Forn de pa, el musical.
Exacte.
The Producers.
Sí.
Jo t'he de dir, Olma, que aquest forn de pa està al costat de casa meva i no ho sabia.
Oh. Veus?
Sí, ara ho acabo de buscar.
Andreu.
No t'acostarà sense saber una cosa més.
Està Fabra i Puig.
Puc fer una petició per la Girocleta?
Sí.
No és que portis pa, que jo sé que...
Ja m'han demanat,
jo sé que em portaràs.
Jo vull que pel micro del Quantum s'escolti el cruixent del pa.
Farem això.
Jo estic patint perquè crec que farà molta calor allà dintre si m'ensenyem el pa. Quants graus creieu que està un forn? Això li preguntaré. No
bueno, com la redacció de Radio Estel.
Sí, sí, 30 i algú segur.
Avui li preguntarem, ho
descobrim. Avui no et posis jaqueta per anar.
No, però vaig amb una faldilla, veuràs com se m'escalci.
Tot plegat quan passin uns...
No, perquè, deixa'm explicar-ho, és de tela fina, com de seda.
Val.
I jo dic, ja veuràs tu que encara en cremaré.
Amazones.
No, home, no.
Tot plegat quan passin uns minuts de la una del migdia. De moment anem a publicitat i de seguida en aquest programa saludem Pere Navarro.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De què se'n parla?
Vinga, va, 3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Aquest dilluns, us ho explicàvem a l'informatiu, ha arrencat la quarta edició de la Barcelona New Economy Week. Enguany el congrés que es fa a l'edifici del D-Factory té com a temàtiques protagonistes la sostenibilitat, la mobilitat, el talent, la salut i la indústria digital. En el primer dia d'arrencada, les ponències d'aquest viniu han abordat la digitalització de la indústria, les ciutats intel·ligents, les noves tecnologies com el Big Data i la descarbonització de la mobilitat i les energies renovables, entre molts d'altres temes que volem saber. Per tant, avui a la caravana hem volgut convidar Pere Navarro, ell és delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Senyor Pere Navarro, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Bon dia.
Senyor Navarro, quarta edició del Veniu, ara ho dèiem, com es presenta enguany?
Doncs la veritat és que es presenta molt bé, perquè ja hem celebrat el primer dia, la primera jornada, amb unes xifres molt positives, assistència, i d'interès, i per tant, bueno, hem d'esperar que la resta del Veniu doncs, es pugui celebrar amb el mateix ritme. Mm.
Quin és l'objectiu?
Però una mica fort perquè acabo de pujar unes escales.
No pateixi. Com dèiem, mira, li deixo respirar i així recordo als oients de què és el que estem parlant, el Viniu, que és el Barcelona New Economy Week. Ja fa 4 edicions que es fa a la ciutat de Barcelona i que dèiem que té com a protagonistes la sostenibilitat, la mobilitat, el talent, la salut, la indústria digital, tot plegat sempre passant per aquesta digitalització de la qual tant vol ser innovadora, tant el Consorci de la Zona Franca de Barcelona com el Viniu, com la mateixa ciutat de Barcelona. Per tant, deixi'm preguntar-li també, senyor Navarro, quin és l'objectiu d'aquesta edició?
Bé, l'objectiu és, en primer lloc, celebrar la quarta edició, el qual ja és interessant, perquè el Viniu hem de recordar que va néixer en l'any 2020, en plena pandèmia, uh-huh. i per tant, en el moment del naixement ja vam dir que això era alguna cosa que bueno, havíem creat, que era una cosa absolutament diferent, i perquè això quedés i perquè celebréssim més edicions i perquè fos una altra manera d'ensenyar a la ciutat, d'explicar la nova economia, de reunir els diferents sectors que tenen a veure amb aquesta nova economia. I, per tant, la quarta edició, la primera notícia és que ja és la quarta edició. I després perquè també tenim algunes novetats, com per exemple el tema de la salut, que és un tema molt important des del punt de vista, diguem-ne, de les persones, a la cura de les persones, però també des del punt de vista de la seva importància a l'hora de la seva participació en aquesta nova economia. No? Parlem de la salut moltes vegades com a tractament, diguem-ne, de malalties, però cada vegada més es parla de la salut des del punt de vista de la prevenció de les malalties, una vida saludable, etc. Mm. I també l'altra novetat que tenim és el que en diuen PropTech, que significa les noves tecnologies aplicades a tot el que fa referència al món immobiliari i que també està canviant moltíssim, no? Les maneres de viure de la gent, els llocs on treballen, tot això. Mm. Això ho hem incorporat justament perquè, com que parlem de nova economia, nosaltres també hem de ser els primers que innovem, no? I la veritat és que el resultat és molt positiu.
Ara parlava d'una nova economia, una economia digital nova que està a l'alça, i de quina manera, no, senyor Navarro?
Sí, bé, és aquest nou món, no?, que ja no és el món del futur, sinó que és el món del present, que són coses que ja estan passant en aquest moment i que ens hem d'adaptar. I mai a la història de la humanitat com ara, en només una generació, hi havia hagut tants canvis, no? I per tant, l'adaptació a aquesta velocitat és molt important. Nosaltres, des del sector públic, el Consorci de la Zona Franca és una empresa pública, el que volem és estar a l'avantguarda, no?, de detectar aquests canvis i també d'intentar ensenyar quines oportunitats porten aquests canvis, no? Oportunitats en forma de millora de la qualitat de vida, però també en forma de nous llocs de treball, de noves oportunitats per a la gent jove, però també amb noves oportunitats per a persones que ja són més grans i que s'han de reciclar, no?, i que han de, bueno, doncs, que s'han de dedicar a altres coses perquè a la millor la seva activitat tradicional no existeix. Bueno, en això estem, i per això en el Viniu el que pretenem és ensenyar tot això, posar en contacte tots els professionals que estan treballant en tots aquests temes i explorar aquest present i aquest futur, diguem-ne, tan proper que tenim aquí al costat.
Precisament, si fa pocs anys parlàvem d'aquest món 2.0, ara hi ha una aposta clara pel que coneixem com tecnologia 4.0. Com ho veurem en aquesta edició?
Sí, bé, jo ja penso que ja això de la tecnologia 4.0 ja probablement estem a la 4.5.0, no? Perquè tot evoluciona d'una manera tan ràpida. Fixi's que fa un any sabíem que existia la intel·ligència artificial, no?, i que això, bueno, s'estava aplicant en determinats casos, però ara la intel·ligència artificial és alguna cosa de la que se'n parla cada dia. Un dels problemes que hi ha hagut a Hollywood, per exemple, per dir alguna cosa propera, és que els actors, les actrius, els guionistes, etc., tenen por de que la intel·ligència artificial els prengui la feina. Una intel·ligència artificial ja s'està aplicant a nivell de càlcul de riscos, per exemple, per les entitats bancàries, a l'hora de que si demanes una hipoteca, doncs abans ho feien, diguem-ne, uns tècnics especialitzats, i ara doncs estan aplicant programes d'intel·ligència artificial i moltes altres coses, no? Uh-huh. Les coses estan canviant molt ràpides i nosaltres volem estar, diguem-ne, pendents d'aquests canvis, no?
Deixem preguntar-li també què aporta la Viniu a les empreses i a les startups que hi participen.
Sí, és evident que tenim un gran número de startups. Tenim 80 startups aquí treballant, ara, de manera contínua, durant aquests 4 dies del Viniu. Tenim més de 1.500 registrades. I el que aporta és, sobretot, la relació entre elles. És a dir, la capacitat de poder explicar què és el que fan, de poder mostrar la seva feina, el seu model de negoci, també, però també la seva utilitat de cara a la societat, i al mateix temps la relació entre elles. Aquí el The Factory, que és un edifici singular des del punt de vista arquitectònic, però també des del punt de vista del que passa dins, doncs el que volem, justament, és que hi hagi relació entre les empreses. Tenim més de 30 empreses que estan treballant aquí dins, i la idea és de que, ja està passant, que aquestes empreses no estiguin cadascuna en el seu lloc treballant, sinó que se'n relacionin entre elles i apareguin nous projectes que no apareixerien si no tinguéssim aquest espai, que és el D-Factory, però també aquest espai, diguem-ne, que se celebra un cop a l'any, que és el Viniu. Aquest és la, realment el valor fonamental, no, d'aquests esdeveniments o d'aquests espais. La capacitat de relacionar mons que no es coneixerien perquè apareguin nous projectes.
Precisament parlàvem d'aquesta tecnologia 4.0 o 4.5 ja, com ens deia el senyor Navarro. Es vol ajudar aquestes empreses d'alguna manera també a perdre la por per invertir en aquest tipus de tecnologia?
Bé, hi ha una de les verticals. Vostè parla d'invertir, però les empreses tenen molts problemes, per exemple, per atraure talent, per trobar talent. Per tant, estem veient que lo important són els diners, evidentment, com sempre, però també lo important és el capital humà. I per exemple, tenim una vertical que parla de talent en aquest Viniu, perquè és un dels aspectes que més que són dels més importants, sobretot en la nova economia, i que els que presenten a vegades més dificultats, no?, per trobar aquest talent, per atraure'l, per formar-lo, o fins i tot per mantenir-lo aquí, no? I és un dels temes que, insisteixo, més enllà de la capacitat d'inversió, perquè no hi ha molts diners, el que estan buscant aquests diners són projectes interessants, innovadors, sòlids, i d'això en tenim. I a Barcelona en tenim molts, aquí en el D-Factory és un exemple, de grans empreses, però també de petites empreses, i el que convé també és que tots plegats fem un esforç perquè aquest talent es creï i es mantingui aquí a la nostra ciutat i al nostre país.
A més, com bé sap, senyor Navarro, aquest any han fet una enquesta a més d'un miler de participants del Viniu. Què els ha permès saber aquesta enquesta? Què els ha sorprès d'aquesta enquesta?
Doncs determinades coses que són realment interessants, no? I és una experiència que ha fet per primera vegada aquest any i que, evidentment, té la seva continuïtat. Una de les qüestions de les que parla aquesta, els resultats d'aquesta enquesta és, per exemple, justament en el camp de les startups, que hi ha una, per terços aproximadament, ara parlo dels números de memòria, però totes elles tenen interès en el proper any de contractar personal. Algunes una o dues persones, altres doncs, tres o quatre, i altres més de cinc. Què significa això? Bueno, doncs significa allò que li deia al principi, més oportunitats per més persones doncs, que tenen un lloc de treball que, a més, en aquesta nova economia és un lloc de treball de molt valor afegit i de molta qualitat. Però és que, a més, indica que aquestes empreses estan fent activitat econòmica que és útil i que està funcionant bé i que té una repercussió en el mercat. Insisteixo que no és només una repercussió de beneficis econòmics, sinó que també és una repercussió de que estan fent alguna cosa que és útil per la societat i que la societat ho vol adquirir, no? Ja sigui un tema físic, no? Un producte fruit d'un procés industrial o un tema, diguem-ne, un servei digital, no?
Mm-hmm. En parlava abans del nou talent. Amb aquesta enquesta han comprovat, una de les dades que els dona aquesta enquesta, que la majoria del sector precisament invertirà en aquestes noves tecnologies i contractarà més personal. Estem parlant d'un dels sectors amb més recorregut per créixer i precisament per crear ocupació, i que surten aquestes dades més positives del sector de l'ocupació?
És evident, però és que aquest sector de la nova economia, només hi haurà aquest sector en un futur proper. Per què? Perquè totes les empreses s'hauran adaptat a aquesta nova realitat, la digitalització. Per exemple, hi ha un altre tema que també estem parlant, i abans s'ha comentat al principi de tot, el tema de la sostenibilitat. Tot això formarà part ja del conjunt de les activitats econòmiques a la nostra societat. Per tant, ja no existeix una nova economia i una vella economia, sinó que tot estarà adaptat a aquestes noves circumstàncies.
Una de les novetats d'aquesta edició, a més, seran també els premis que s'entregaran. Què es vol reconèixer amb aquests guardons i com funcionarà tot plegat?
Bé, aquí hi ha uns guardons per cada una d'aquestes verticals. El tema, ja que ja hem comentat, la sostenibilitat, mobilitat, PropTech, salut, indústria digital, i sempre me'n deixo algun. Són sis. Bé, els sis verticals. Hi ha hagut un jurat que ha valorat les startups que s'han presentat com a candidates en aquests premis. I què es valora? Bueno, doncs es valora, per una banda, la solidesa de la proposta, es valora també que sigui una iniciativa realment molt innovadora i es valora també que pugui aportar doncs, un valor a la societat, no? A part de, com deia abans, el tema del benefici econòmic. Però bé, al final donem els premis a unes determinades startups, però és que els projectes que hem vist realment tots mereixen tenir algun tipus de reconeixement. I, per tant, bueno, doncs, volem utilitzar també el viniu perquè, per ser aquest gran altaveu, no?, que comentàvem abans, un gran altaveu en el que aquestes empreses, totes elles, expliquin al conjunt de la societat què és el que fan i què és el que estan aportant.
Deixi'm fer-li també dues darreres preguntes. La primera és: quin recorregut preveu per al viniu? Quin futur li espera al viniu?
Doncs, a la vista del que estem veient i del que estem experimentant, la veritat és que el viniu té un gran futur, no? Perquè és una mostra, diguem-ne, d'una activitat en la que, impulsada pel sector públic, però que té una relació molt clara també amb el sector privat, que té a veure amb un futur proper, però també amb un present que ja existeix, i que té a veure amb la creació de noves oportunitats. Per tant, és molt necessari i, com a tal, doncs, jo prevec que tindrà un futur a molt llarg termini.
Per què la importància d'aquest sector públic o privat?
Perquè estem veient que en la societat el que funciona és quan el sector públic i el sector privat es posen d'acord. El sector públic té una sèrie d'avantatges, no?, que és que, bueno, que té la capacitat a vegades de poder explorar coses més del futur, que pot fer plantejaments a vegades fins i tot més teòrics o més bueno, adreçats al conjunt de la societat, amb temes que també que tenen a veure amb la igualtat d'oportunitats, etc etc. El sector privat està orientat no només a la creació de benefici, que és evident, perquè les empreses privades han de generar beneficis per poder generar també llocs de treball i per poder generar béns de consum i també serveis, no? Per altra banda, el sector privat és molt pragmàtic, molt pràctic. Tot allò que fan ha de poder fer-se, no? Llavors, jo crec que la barreja d'aquest pragmatisme amb aquest servei públic del sector públic, amb tot plegat, jo crec que és una fórmula que segurament ens porta a l'èxit sempre, no? I, per tant, crec que va molt bé que mirem d'alinear els llenguatges, perquè a vegades no sempre parlem el mateix llenguatge, i jo crec que aprenem els uns als altres. Cada dia aprenem els uns als altres, i el viniu és una mostra de que aquest aprenentatge permanent doncs té els seus fruits.
Li volia preguntar també per l'impacte econòmic que té el viniu per una ciutat com Barcelona.
L'impacte econòmic del viniu és difícil de calcular, perquè com que és un esdeveniment que és presencial, cada vegada més presencial, evidentment, però també té una plataforma digital que permet que sigui molt internacional. Nosaltres tenim inscrits professionals de més de 100 països, i això segurament ho permet també, a part que poden venir aquí, però ho permet també aquesta plataforma digital. Des del punt de vista de la imatge de marca, no, i deia que és molt diferent d'una fira, per exemple, no? Que una fira tu saps quantes persones venen, exactament perquè venen a veure, diguem, uns estants, venen a veure unes exposicions, i llavors tu calcules que en funció d'aquestes visites, doncs, hi ha una repercussió determinada per la ciutat. Aquí és més difícil perquè és, com deia, és híbrid i és més complicat. Però el que sí que estem veient és que la repercussió a nivell de marca, a nivell de, bueno, de reputacional de la ciutat de Barcelona és molt important a tot el món. I això ho hem vist des de la primera edició del viniu i ho continuem veient en aquest moment.
Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Per cert, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ja que parlàvem d'economia en alça com a economia del món digital, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que també ho està en auge.
Sí, la veritat és que tenim molts projectes. Tenim bueno, el D-Factory, estem preparant la segona fase del D-Factory, tenim tot el que significa aquesta nova economia, aquestes noves oportunitats, i bueno, volem ser, som, pensem, una de les locomotores econòmiques, en el millor sentit de la paraula, no? No només de la ciutat de Barcelona, sinó també del país, i ho continuarem fent, continuarem treballant en aquesta direcció perquè pensem que és el més útil pel conjunt de la societat.
Com deia, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre avui el programa La Caravana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Radio Estel. Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Thank you.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.